Prats.
Bona nit, són les 10. Pere Aragonès defensa que el 2024 serà l'any per pactar un nou sistema de finançament per Catalunya amb l'Estat espanyol. El president de la Generalitat ha marcat aquesta data durant el tradicional discurs institucional de Sant Esteve.
El 2024 ha de ser l'any en què acordem un finançament singular amb l'Estat que posi fi a un dèficit fiscal insuportable que ens priva de destinar els recursos que ja paguem, però que administren uns altres, a millorar la sanitat, a enfortir l'educació, ajudar autònoms, treballadors i emprenedors o a les persones amb dependència i lluitar contra les violències masclistes.
Aragonès també ha tret pit del resultat dels pactes amb el govern espanyol i en aquest sentit ha avisat que un cop s'aprovi la llei d'amnistia, el govern obrirà una nova fase de negociació amb l'Estat sobre el referèndum.
El 2024 ha de ser l'any en què la llei d'amnistia s'aprova, s'aplica plenament i permet recuperar la llibertat i el retorn a Catalunya de les persones represaliades pel seu compromís amb el referèndum. El 2024 ha de ser l'any en què abordem la segona fase del procés de negociació amb l'Estat, on Catalunya ha de poder decidir lliurement el seu futur.
El discurs l'ha fet des del dipòsit del Rei Martí al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, una referència directa a la sequera extrema que travessa el país. En aquest sentit, Aragonès ha situat la lluita contra la sequera al centre de les seves prioritats, també enfortir el català, l'educació i la lluita contra la violència masclista. Per això, el president ha demanat a la resta de partits que no posin traves als pressupostos de la Generalitat pel 2024. Tot i això, els comptes encara s'han d'aprovar en Consell Executiu. I a aquesta hora hi ha retards a les línies R13 i R14 de Rodalies a causa d'un tren que s'ha avariat a l'estació de Vimbodí, a la Conca de Barberà. Segons Protecció Civil, Renfe està esperant que arribi un tren de suport que pugui remolcar el tren avariat i endur-se'l per normalitzar la circulació de trens. Això ha passat fa ben poca estona i de moment no se sap quan es resoldrà la incidència. I d'aquí a unes 12 hores arrencarà l'últim Consell de Ministres de l'any, una reunió clau perquè posarà sobre la taula quines mesures anticrisi es mantenen i quines cauran a partir del gener. De moment, el govern espanyol ha anunciat que prorrogarà la suspensió dels desnonaments de famílies vulnerables, també s'allargarà la rebaixa de l'IVA als aliments i a l'aire, per tant, mesures com les ajudes al transport públic per tota la població o el topall al preu del gas. I ara, els esports. El Liverpool és el nou líder provisional de la Premier League anglesa després de guanyar al camp del Burnley per 0-2 gols de Darwin Núñez i Diogo Jota. Els Reds tenen 2 punts més que l'Arsenal, que dijous jugarà contra el West Ham, i els pot empatar a l'Aston Villa si guanya el partit que està jugant aquesta hora a Old Trafford contra el Manchester United. I Vitor Roque vola cap a Barcelona i està previst que aterri al Prat demà al matí. El nou davanter brasiler del Barça farà divendres dia 29 el seu primer entrenament a les ordres del tècnic Xavi Hernández. I encara en clau Barça, la capitana del Barça femení, Alexia Putellas, passarà demà pel quiròfan. Ha decidit sotmetre's a una artroscòpia de revisió del genoll esquerre per buscar la causa de les molèsties que li impedeixen jugar des d'ara fa 6 setmanes. I a aquesta hora hi ha en joc a l'Eurocup de bàsquet al Joventut Venècia. I acabem amb el temps. Demà el fred tornarà a ser intens a primeres hores del dia, sobretot a l'interior del país, on les glaçades seran extenses. Un matí amb boira a la plana de Lleida i a la vall de l'Ebre. A ponent serà més probable que s'esvaeixi que els últims dies, amb temperatures que s'enfilaran clarament més que aquest dimarts. A la resta del país, fàcilment, tornarem a passar dels 15 graus amb l'ambient més suau a les comarques de Girona i Barcelona, al Camp de Tarragona i al sector oriental del Pirineu. Això és tot per ara. Us deixem amb el Tubiràs. Més informació d'aquí a una hora al punt de les 11 i al portal de notícies raco.cat.
RAC 1. Benvolguts Reis d'Orient. Aquest any ens hem portat raonablement bé.
Hem intentat fer feliç l'audiència informant-los i entretenint-los.
També és veritat que els dies de GM han tornat a ser una mica pesadets.
Però tot és a fi de bé, per donar-los les gràcies.
I com que ens hem portat bé, us demanem algunes coses que ens agradaria que ens portéssiu.
Que les notícies que expliquem siguin una mica millor.
I una cafetera nova per la cuina de la ràdio també ens aniria bé.
Il·lusió i esperança.
Però sobretot, sobretot, salut pels nostres oients i per nosaltres.
I una dentadura nova per mi, que amb els torrons aquest any ja no m'aguanta.
Bones festes amb RAC1.
Tantes coses a dir que ens queda tan poc. Tens per dir-les, tantes coses a dir, secrets que explicar.
diràs, amb Aleix Pariser.
Hola, molt bona nit i benvinguts a aquest Tu diràs especial Dia de Sant Esteve. Hem superat ja el Nadal, els àpats de la nit de Nadal, del dia 24, del dia de Nadal, el 25, avui el de Sant Esteve, amb els galets, els canelons i sobretot els torrons. Ja sabeu que aquí a RAC1 ens agrada molt els torrons Vicenç. Esperem que hagueu pogut gaudir d'aquestes festes en família, amb amics. Ja només queda Cap d'Any i Reis, si us atabaleu, ja només queda Cap d'Any i Reis, i si ho gaudiu molt, doncs també encara queda Cap d'Any i Reis. I aprofitant aquests dies, que són de relax, de festa per moltíssima gent, com que tenim poca activitat esportiva, una mica de Boxing Day a Anglaterra, no?, que ens distreu la Premier League anglesa, però tenim poca activitat esportiva, a més el Barça no torna a la feina fins a, encara d'aquí uns dies, avui el que volem fer és acompanyar-vos fins a la una de la matinada, però recuperant algun dels millors moments que hem viscut, el Tu diràs, en aquests primers mesos de temporada radiofònica, des de mitjans d'agost. Hem fet ja moltes hores de ràdio, moltes hores de tertúlia, de debats sobre el Barça. Hem pogut entrevistar també alguns dels personatges més destacats de l'actualitat esportiva a cada moment. I, per exemple, aquest Tu diràs especial el volem començar amb Bojan Krkić i les seves reflexions molt interessants sobre la necessitat de cuidar la salut mental en l'esport d'alt nivell. Fa poques setmanes que va estrenar un documental en què explica la seva experiència quan va debutar el primer equip del Barça amb només 17 anys, un documental que podeu veure a Rakuten TV i que és molt recomanable ja per molts pares, per moltes mares que tenen fills o filles que estan competint al futbol base i també per molts entrenadors i entrenadores. Poseu-vos còmodes i gaudiu per començar aquest Tu diràs especial el dia de Sant Esteve amb la xerrada amb Bojan Krkić, que vam fer també amb el Roger Saperes. Aquesta tarda a Barcelona s'ha fet la preestrena del documental de Bojan, que a partir de demà, d'aquest divendres, ja tindreu a Rakuten TV, un documental d'una hora molt recomanable sobre la història de Bojan Krkić, des del seu debut al primer equip, tot el que va passar fins a la seva retirada. Un acte en què hi havia el president Joan Laporta, hi havia l'entrenador del primer equip masculí Xavi Hernández, el director de l'àrea de futbol d'Eco, i també tot l'equip del cadet A, que és l'equip en el qual Bojan està fent les seves pràctiques. Més de 400 persones han omplert el recinte en aquesta preestrena, i ens acompanya avui, el Tu diràs, el seu protagonista, el Bojan Krkić. Hola, Bojan, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Com ha anat? Molt bé, no? Quin èxit.
Sí, molt bé, molt bé. La veritat que més gent del que esperàvem, i ens ha fet molta il·lusió, doncs, que realment tota aquesta gent hagi pogut estar a l'estrena d'aquesta història que tenia moltes ganes d'explicar i que espero que, doncs, bueno, que pugui arribar a molta gent.
M'acompanya el Roger Saperes, el coneixes bé. Hola, Sape.
Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. També hi era, veient aquest documental. A mi m'ha encantat, t'ho dic de veritat. M'ha encantat. M'ha encantat perquè, bueno, sé a tu, Roger,
a mi també, a mi també, i t'he de dir que m'asseia allà pensant que m'han d'explicar si ho sé tot del Bojan, i de cop dic, hosti, si tot això no ho sabia, i crec que està bé que la gent ho sàpiga, que és més enllà del futbolista, també, sí, sí. Més enllà del somriure, però més enllà també del futbolista Bojan, que la gent et conegui a tu i tot el que vas passar, no?, durant la teva carrera, però sobretot en la teva etapa al Barça.
És que és un documental més del Bojan persona que del Bojan futbolista. És veritat que tot lliga, tot acaba lligant, perquè la teva vida, no?, des dels 17 anys està lligada al futbol del primer nivell, però és un retrat del Bojan persona, no?, de tot el que vas viure tu internament, no?, més enllà dels gols, de les assistències, no? Això és important.
Sí, jo de fet durant els anys de la carrera tenia, no?, la sensació que tenia que exterioritzar tot el que estava visquent, i volia fer-ho d'una manera com la que ho hem fet, ho hem aconseguit, que no es veiés un reportatge d'un jugador de futbol. La gent que em coneix ja sap que he sigut un jugador de futbol, ja sap, no, com dir, el sap, no?, el que he fet com a jugador de futbol, i el que a mi m'interessava és l'altra part, no?, el que implica ser un deportista d'èlit, normalitzar moltes situacions que jo he viscut, transmetre-les d'una manera positiva i que pugui arribar a un públic més enllà del futbol, no?, que hi hagi molta gent que s'hi pugui sentir identificada i que sigui un missatge, doncs, això, positiu, i que, bueno, que si pot servir, doncs millor.
De fet, hi havia tot l'equip del Cadet A, que estàs fent pràctiques allà, no?, amb els nanos. Suposo que també va dirigit a aquest públic més jove, no?, que puja i que pot agafar-te com a referent o el que tu has viscut, intentar d'alguna manera millorar-ho, no?, o tenir-ho com a exemple.
Sí, de fet, són, bueno, són xavals que els he tingut, que els hi tinc molt carinyo, porto dos mesos i bueno, t'hi sents identificat, perquè fa dos dies que jo era cadeta del Barça.
Sí, ets jove, sí, ja ho sabem. Ets encara insultantment jove.
I tal i com estan evolucionant avui en dia les coses, no?, que estan evolucionant molt més ràpides de les que evolucionaven fa 20 o 25 anys enrere, que hem de ser conscients del valor, no?, que té ser un jugador o un esportista d'èlit, de lo que implica, que no és tot fàcil, que hi ha un esforç, que hi ha moltes situacions, no?, que no depens únicament i exclusivament del talent, però hi ha molta gent que té talent, però que en aquest camí pues, un ha de ser conscient de tot el que està visquent, d'anar pas a pas i que, bueno, que ensenyar més enllà de l'ideal que veiem per la tele, pues, el que implica.
Ara entrarem a repassar alguns detalls d'aquest documental, que insisteixo, demà podreu veure a Rakuten TV. Però una pregunta també sobre això. Va dirigit a pares i mares també, aquest documental? No? Pares i mares que tenen fills o filles futbolistes?
Sí, bueno, evidentment, els meus pares surten al documental, expliquen com ells van viure aquesta situació. Cadascú som com som, tenen les nostres emocions, tenen les nostres sensibilitats, les nostres formes, no?, d'afrontar les novetats que ens porta la vida. I sí que és una mica, pues, bueno, una situació, no?, que es fa visible una part real de lo que passa, de lo que passa en un vestuari, de lo que passa, de lo que implica, no?, ser un personatge públic, que té una part molt gratificant, lògicament, però que també té una altra part que, bueno, que has de ser conscient i has de normalitzar per portar-ho de la millor manera possible.
Surten molts personatges de primer nivell en aquest documental que intenten explicar també amb el Bojan i amb el teu psicòleg, que és també un protagonista en aquest documental. Vull dir, esteu allà asseguts en una sala, en la sala del psicòleg, entenc, no?, el senyor Josep Montseny,
sí.
I allà, a través d'aquest relat, no?, de tu conversant amb el psicòleg anys després d'haver fet la teràpia, van apareixent tots els personatges. Anem per ordre. 17 anys, Bojan debuta amb el primer equip del Barça. Gerard Piqué diu així:
el recibimiento que él esperaba, pues no fue el que sucedió. No estaba yo ahí en el vestuario, pero sí que es verdad que luego pues ya me explicó varias situaciones en las cuales, pues bueno, él, pensando que era un niño de 16 años, pues tuvo que lidiar y que no fueron las más agradables del mundo.
S'explica amb molta claredat el teu patiment. Allà vas patir molt?
Bueno, vaig disfrutar molt, no?, perquè era un nen que estava realitzant els seus somnis, i molts més dels que s'havia imaginat, que estava convisquent amb el que eren referents seus, no? I lògicament tota aquesta emoció, totes aquestes vivències, va haver una transformació, no?, en la meva persona, i això és el que va proporcionar, o sigui, el que va fer,
provocar
que es generessin totes aquests canvis que el meu cos no tolerava, no? El patiment va venir d'això, no? Al final,
de no saber gestionar potser tantes emocions o...
Bueno, sí, de realitzar, de descobrir que l'ideal que tenies no tenia res a veure, que entraves en un món competitiu sent molt jove i que jo volia fer-me lloc, que jo volia aconseguir el meu lloc, que volia guanyar-me, no?, el dret d'estar allí, i que a nivell futbolístic tenia les eines, no?, per fer-ho, però que a nivell personal lògicament van ser unes vivències molt ràpides, de molt contingut que vaig tenir, pues, necessitar el meu temps per assimilar-ho.
Ara estàvem escoltant a Gerard Piqué parlant del teu aterratge en aquell vestidor. Tu ens pots explicar, encara que sigui sense noms, quines situacions vas viure, Bojan? Què va passar exactament en aquell vestidor quan tu arribes? Què et trobes? Què passa amb tu?
Bueno, no és... O sigui, al final...
2007, per ubicar la gent.
Sí.
D'etapa final de Rijkaard, de Clivi, d'aquell Barça campió d'Europa.
Et fan el buit, hi ha enveges... Bueno,
hi ha alguna malifeta?
No, al final és... O sigui, jo en aquell moment, lògicament, veig que sóc jo, no?, el perjudicat, però vist en perspectiva, no és perquè era jo, és perquè al final entres en un vestuari, entres en un món professional, on el Tití, de fet, ho diu, no?, el documental, sí. de que, bueno...
És molt difícil trobar amor en aquests sí, llocs, no? Exacte. És un vestidor professional.
Hi ha enveges, vols dir, sobretot, no?
Bueno, no és que hi hagi enveges, però ja és un món competitiu, no? Jo crec que la competició existeix no només en un vestuari, sinó a qualsevol àmbit. Sí, probablement sí. Aquí a la redacció també n'hi hagi, sí. També n'hi ha a tot arreu, no? Llavors, cadascú defensa lo seu, i més quan hi ha coses en joc, no? Jo, pues, en aquell moment... l'únic que tenia era il·lusió, satisfacció i agraïment de tot el que estava visquent i ganes de descobrir, ganes d'aprendre, però a la vegada, pues, lògicament, hi havia pues, aquest aprenentatge que els propis jugadors i els companys i els jugadors amb els que m'enfrontava pues, em feien veure que tot allò no era tan fàcil, que tot allò m'ho havia de guanyar, no? I ja et dic, no m'ho vaig prendre o no m'ho prenc de manera personal, sinó m'ho prenc pues, que és llei de vida.
Posat en una balança aquesta etapa al Barça, Boyan, va haver-hi més patiment o gaudi?
Bueno, només al Barça, jo crec que les 16 temporades hauríem de fer aquest equilibri, no?
Sí? No s'acaba l'angoixa quan
no,
marxes del Barça?
O sigui, no és a nivell d'angoixa, és a nivell de que, bueno, quan jo era un jugador de... O sigui, a mi sempre el que m'ha fet feliç ha sigut jugar a futbol, no? Jugar a futbol, divertir-me, no? Fer el que més m'agradava. Quan aquí ja entres al món professional, on hi ha molts factors en joc, no només la diversió, no només el joc, és on el meu cos, no?, comença a no... o sigui, ha rebutjat pues, el fet de ser un personatge públic, comença a rebutjar pues, certes situacions que fan que no estigués a còmode, no? Durant els anys he après a gestionar-ho, durant els anys he après a trobar aquesta satisfacció, no? Aquesta il·lusió que el Boyan ha tingut tota la vida jugant a futbol en l'escenari en el que em trobava. Els 4 anys del Barça van ser... en general van ser bueno, va estar equilibrat, diguéssim, van haver escenaris de tot tipus, lògicament que per l'experiència i vivència que jo tenia aquells anys, doncs m'ho van fer portar de la manera
que vas poder,
que vaig poder.
Sí. Algú et va decebre?
Algú em va decebre. Jo crec que no algú en concret, probablement depenent de les situacions que m'anava trobant, pues, podia considerar de que podia ser diferent. Però bueno, es forma part també de l'ideal aquest que et deia abans. Quan tu no tens la suficient experiència com per poder entendre que ningú et regala res, com per poder entendre que ningú et facilitarà res, com que ningú t'ha de defensar per a res, i que si algú hi ha, benvingut sigui, no? Però que no s'ha de buscar això, no? El que deia el Sape abans. Jo soc una persona que sempre i continuo buscant l'amor, continuo buscant la part que em connecti amb les persones, no? I amb un vestuari és molt difícil. Amb un vestuari o amb un club o amb un nivell d'exigència que implica el futbol professional.
Fins al punt, Boyan, que Rijkaard apareix dient no era conscient de fins a quin punt ell estava patint. Tu vas dur molt en secret,
sí.
Però et va costar molt expressar-ho, no?
Sí, bueno, jo sabia que allò podia ser, lògicament, una limitació, no?, de cara al vestuari, de cara al propi entrenador, que podia ser, pues, com un símptoma de debilitat, no? I jo tot allò, pues, sabia que el que ho havia d'afrontar jo, sabia que el que havia de superar-ho era jo, i així va ser fins al mes de febrer amb la selecció, que va passar a l'escenari aquella a Màlaga.
Ara entrarem a això, aquell moment, no, de que tens tu d'angoixa total, que no et permet sortir a l'estadi en aquell partit a Màlaga, diria,
sí,
que era, no?
Màlaga,
la selecció,
sí,
espanyola, i després renunciar a l'Eurocopa del 2008, que amb Luis Aragonés la selecció espanyola va començar a guanyar, no? Va començar aquell cicle guanyador. Tu podries haver format part d'aquell cicle guanyador, però vas decidir no anar-hi per una qüestió de salut mental, també. Abans, sobre el Barça, jo no sabia una cosa, i és que tu et vas prendre ansiolítics, tu et vas haver de medicar, ho explicava així en el documental.
Boyan llega a mi consulta porque se le produce un malestar muy grande que se concreta en una angustia muy intensa. Aquella angustia tan grande había que aliviarla. Había que aliviarla y le dimos ansiolíticos, algo de ansiolíticos. No, no demasiado fuerte, pero le dimos.
Un chaval de pueblo, lo conocía sus amigos y su familia, en un periodo de un mes y medio convirtiese en un personaje público. Era algo que a mí me hacía muy feliz porque eso implicó debutar con el primer equipo del Barcelona, pero a la vez todo lo que generaba eso, mi cuerpo no lo aceptaba.
¿Com va ser aquesta etapa? Que no és normal, no? Ser un futbolista de primer nivell, haver-te de medicar, no? També. Bueno, en aquella època, que potser no es parlava tant de la salut mental com ara, no?
Bueno, és que jo vaig estar... des de que em va aparèixer el primer episodi fins a... diria que inclús començant la següent temporada estava a les 24 hores del dia marejant, no?
Per la medicació?
No, no, per l'angoixa.
Ah, per l'angoixa, directament. Sí, sí. I recordes el primer episodi d'ansietat?
El primer episodi va ser, l'altre dia ho comentàvem, va ser després del partit a casa contra l'Osasuna. Jo abans del partit ja no em trobava gaire bé, vaig esperar que el míster donés l'alineació, vaig sortir titular i li vaig dir al metge que no em trobava gaire bé. I em va donar pues, una pastilla d'energia, no?
Activar-me.
Sí. I va ser, el partit va anar molt bé. Vaig arribar a casa i a casa va ser quan, estirat al llit, parlant amb els meus pares del partit, va ser quan vaig començar a reaccionar, no? Va ser el primer episodi.
Què era? Taquicàrdies? O...
bueno, sí, jo pensava que em moria aquell dia. Sí?
No, és que és una sensació molt forta, sí, que la gent competeix.
Jo pensava que em moria. La meva mare està tranquil·la, entre cometes, la meva mare és infermera i sabia que al final allò era un episodi d'angoixa, però bueno, vam anar a l'hospital i allí pues, bueno, em vaig tranquil·litzar. Bueno,
i el capítol del Corte Inglés que ha explicat a mare, que tu li dius, me'n vaig a comprar el Corte Inglés, i tornes amb un capítol d'angoixa també, perquè tothom et parava pel carrer i tu, no, com deies abans, sí. no et costava acceptar ser famós de cop i volta, no?
Sí, allà ja estava immers a això. Llavors, per això, pues, com que jo tenia com que estava a les 24 hores del dia marejat i tenia que anar a entrenar, tenia que jugar amb estadis plens, teníem que buscar un escut, no? I aquest escut va ser pues la medicació, que la veritat que em va anar molt bé. De fet, la medicació la deixo a l'estiu, que jo renuncio d'anar amb la selecció. Aquell estiu jo me'l prenc...
2008, sí.
Per deixar la medicació, que també pues, bueno, va tenir el seu procés, però comença una nova temporada ja sense...
Et va anar bé renunciar a la selecció espanyola, tot i que era una gran oportunitat per tu.
Bueno, és que el que m'hagués anat malament hagués estat anar a la selecció. Ah. O sigui, jo estava realment amb pinces. El que passa és que, clar, lo sorprenent era que jo continuava entrenant i continuava jugant. Però...
I el club no ho sabia, el Barça?
El club i els meus companys van ser conscients el dia de Màlaga amb la selecció, perquè, clar, jo vaig anar allí, que només ho sabien els meus pares i poca gent del meu entorn, i, clar, jo vaig allí pues, molt alerta, no?, de que no em vingués a aquella situació de descontrol. Vam estar allà dos dies abans del partit, va anar tot molt bé, i el dia del partit jo arribo a l'estadi, i va ser al vestidor, quan tornem de veure el camp, que em ve. I allà no vaig tindre més... De fet, estava l'Andrés al meu costat i li vaig dir... Dic, Andreu, tio, m'estoy mareando. Tio, què te passa, què te passa? Clar. I llavors allà la gent va veure que alguna cosa m'estava passant. I a partir d'allí és quan ja, lògicament, els companys del Barça... perquè tornem junts amb avió amb els meus pares, se'ls hi explica.
Bueno, i torna Henry, sí. Perquè era un partit contra França contra també, França, no? I allà sí, amb Henry, ell, el cotxe, parleu, sí. I Henry et va fer com de pare, no? Allà, sí, ell sí, et va ajudar
sí.
Molt allà.
Sí, sí, sí. Sí, tots. De fet, des de que va aparèixer aquesta situació, tots. No sé si realment eren tots conscients, no? De lo que significava aquella situació que estava vivint, però bueno, tots aquells mesos, de fet, només me vaig perdre dos partits amb el primer equip, que va ser el camp de la de Madrid i l'altre no me'n recordo, però només van ser dos, tots els altres vaig estar disponible, llavors per això el Frank, el Rijkaard, també diu que no n'era molt conscient.
Mira, ho expliqueu així al documental.
El tomar la decisió de no ir a la selecció en una Eurocopa també fue una situació complicada, ¿no? A nivell mediàtic, tot lo que eso generó, perquè la gent no sabia el motiu, jo no tenia voz para poder exteriorizarlo, ¿no? Ha sido todo situaciones en las que, bueno, en las que me he tenido que sobreponer y lo he hecho.
Segurament aquell va ser, no?, un punt àlgid d'aquesta situació que tu estaves vivint. I hi ha algun moment, Boyan, que tu sents que ho comences a tenir sota control, això? De dir, sé que em passa això, però ho puc arribar a gestionar. Hi ha algun moment en què tu sents això?
Hi ha un moment que estic amb els meus pares a casa, estava immers, estava fotut, i els meus
refereixo
pares...
ja en el dia a dia, de dir, de puc anar a entrenar, sé que em passarà això...
Això va ser a partir de la segona temporada, vale. O sigui, aquell estiu, jo quan ja deixo la medicació, quan jo... Al final, clar, aquell primer any va ser com una... Tot el que passava jo no tenia control, no? M'anàvem passant tot de coses que jo no tenia el temps de decidir, de parar-ho, de decidir quan... Quan torna a començar, vull dir, va ser tot molt, molt, molt de cop i molt ràpid. Llavors, jo crec que també el fet de decidir de no anar a la selecció, el fet de prendre una decisió com aquella, també em va donar com... em va fer un pas endavant, no? I amb la certesa de que realment prenia la decisió que havia de prendre, no? Aquell estiu vaig desconnectar totalment, i de cara a la següent temporada pues, ja vaig tornar realment havent viscut dies bons i havent bueno, trobat el camí.
Ara anem a aquesta temporada, que és la 8-9, és quan arriba Pep Guardiola. Abans, hi ha dos capítols que em van cridar molt l'atenció dels teus inicis. Nike et firma un contracte en 8 anys. Això és molt bèstia, eh? Què et donaven, roba?
No. Nike me firma el contracte amb 12 anys.
Amb 12 anys, perdó.
Amb 12 anys.
Perdó, sí.
Va ser el torneig de Brunete,
sí.
Que el premi de... vaig guanyar el millor jugador, màxim golejador. Llavors, un dels dos premis era un any de material de Nike. Nike em regalava material.
Ja flipaves, tu amb 12 anys flipaves.
Clar, em donaven botes, roba... I després d'aquell any ja em van fer un contracte.
Va.
O sigui que des dels 12 als 30, sí, 18
Déu
anys.
Déu-n'hi-do. I després... s'explica molt clarament que tu tens una oferta del Chelsea espectacular. Mm. El teu pare deia que retirava a tota la família, que li donaven feina a ell...
Podria comprar tres pisos a Barcelona.
Que si podries comprar tres pisos a Barcelona, és veritat. Mm. Tu t'ho vas arribar a plantejar o no, això?
No, perquè al final... jo tampoc era conscient realment quan tens... no sé, no me'n recordo si tenia 14 o 15 anys. No ets conscient de lo que impliquen aquestes ofertes a nivell econòmic i de lo que implica marxar. Jo... quan me vaig ficar la camiseta al Barça amb 9 anys, jo només me veia amb aquella camiseta. Jo no et dic al primer equip, jo només me veia amb aquella camiseta. Llavors el fet de, en aquell moment que ja estava en una bona situació en el meu procés, no? de progressar bé, jo no m'imaginava marxar a un altre club per diners. O sigui, era algo que jo no entenia.
Ja ets molt jove, a més. Bé, 2008, comences a superar aquests capítols d'ansietat, no? Deixes la medicació, arriba el Pep Guardiola i fas aquelles temporades, 8, 9, 10 i 11, fins que l'11 ja decideixes marxar del Barça perquè es produeix una història que jo crec que ja n'hem parlat moltíssim, que és la final de la Champions de Wembley del 2011. Tu estaves lesionat bona part de la temporada, el Pep et diu, o almenys s'explica així al documental, que si et recuperes jugaràs uns minuts i acabes jugant i via Felai. Ja has explicat molts cops aquest capítol, allò va ser el que et va fer decidir, escolta, ja està, fins aquí, deixo el Barça, que és el club de la meva vida, intentaré buscar-me la meva carrera fora del Barça. Quina relació tens amb el Pep actualment? Ja aquest capítol s'ha superat, no s'ha superat?
Des que vaig marxar del Barça és que no hem coincidit ni ens hem tornat a veure.
No, sí. Continues dolgut d'alguna manera amb això o no?
No, ja si continués dolgut no hauria pogut avançar. O sigui, amb totes les situacions que he viscut, que han suposat un disgust o que han sigut situacions adverses, la sort que he tingut és que no m'ha atrapat, no m'ha frenat. Sempre pues, li he tret el positiu, que totes les situacions tenen el positiu per poder avançar, no? Quan me vaig trencar el genoll estava el meu millor moment de la meva carrera amb l'Stoke City i en cap moment vaig perdre temps pensant per què havia passat en aquell moment, no? De fet, me trenco el genoll al vestuari i estic trucant al doctor perquè em gestioni quin doctor m'ha tenia que operar, no? Llavors, són instints, no?, que he tingut que m'han permès seguir endavant.
La teva carrera en parleu també al documental i n'hem parlat moltes vegades. La marca, aquell maleït partit i gol contra l'Inter, la marca és perquè parla Ibra de dir, a vegades allò és una moneda que cau cara o cau creu i que el futbol és qüestió de detalls. Diu, jo hi crec molt. Tu creus que allò marca la teva carrera?
Bueno, perdona, podria haver canviat la història del Barça. Vull dir, si el Barça arriba a la final del Bernabéu i guanya una Champions al Bernabéu amb un gol teu a l'últim minut a les semis contra l'Inter, canvia tota la història de Boyan i del Barça, potser.
Sí, probablement. A veure, probablement no. Hagués canviat. Ja només el fet de lo que hagués suposat aquell moment... hagués fet algo, pues bueno, que no t'ho puc dir perquè no ho he viscut.
I llavors, no. M'ho vaig prendre d'aquesta manera.
En tot cas, Bojan, tu entres en aquell partit, marques aquell gol, després Ibra deixa de comptar. Tu, en aquell tram final, ets decisiu marcant gols, i per mi un dels millors al camp de Villarreal, que em sembla un autèntic
cas.
Jo tinc la sensació de fora que tu et sents aquella temporada que pot ser important a l'equip, arriba David Villa la temporada següent i que tu no et veus prou important pel que havies fet la temporada anterior. És una sensació que et queda, tu? I al final hi ha la decepció de Wembley?
A veure, sí que és veritat que jo... En els 4 anys que jo vaig estar al primer equip del Barça, inclús el quart, aquest que arriba el Guaje, ostres, jo no m'entrava el cap ser un titular indiscutible del Barça, perquè jo sabia que estava al Barça i sabia que si no hi havia Ibra vindria el millor, que en aquell moment era el Guaje, i si no fos el Guaje és vingut un altre, no? Llavors...
I Pedro, i Messi,
clar,
els que hi havia tothom.
Més els que hi havia, no, més els que hi havia. I llavors, clar, això... No era tant el fet de que jo volia ser titular, que lògicament, quants més partits millor, no? I volia competir per poder jugar, però, bueno, va ser més, jo crec, que l'últim any, el cúmul, no?, de certes situacions que, pues, bueno, que em van anar desgastant i que jo mateix pues, no vaig, al final, poder controlar.
Si jugues uns minuts a la final de Wembley del 2011, et quedes?
Haguessin canviat moltes coses, Sí, o sigui que només el fet de que hagués jugat 5 minuts, lògicament, no només pel fet de jugar 5 minuts, pel fet de lo que implica per mi jugar una final de Champions amb el Barça. Jo crec que hagués sigut algo més enllà d'això, no? No ho sé què hagués passat, però igual l'impuls de marxar com el que vaig tenir i que ho tenia tan clar, igual no ho hagués tingut tan clar.
El 2011 decideix marxar del Barça, s'ha dit, Roma, Milan, no? Jugues unes temporades per Itàlia, l'Àjax també recordo per aquí al mig, i després el Barça el traspassa a l'Stoke el 2014. I com ara deia el Bojan, allà reneix un altre cop aquell futbol d'il·lusió, de somriure de Bojan Krkić, però hi ha un capítol... Jo també el desconeixia, aquest. Tu també, no, Roger?
També, absolutament.
Hi ha un capítol que s'explica al documental, que és que tu fas parar un avió que s'havia enlairat i el fas tornar a Barcelona. L'avió que et portava Stoke per signar el contracte el fas tornar perquè tornes a tenir un capítol d'ansietat.
Fue muy dolorosa, pero la tenía que hacer. Pero eso me implicó, bueno, a vivir ese escenario.
¿Otra vez?
De parar un avión en plena salida de despegue. Fue muy simbólico. Me iba del Barça, me iba de Barcelona, definitivamente. Pero que a la vez...
Era despegarse, sí.
Ese avión lo paré, pero ese fue un despegue importante en mi vida.
¿Qué va a pasar? O sigui, de veritat, l'avió estava en l'aire ja volant?
No.
No estava volant encara.
No, pista, no?
El pilot havia dit entrando en pista.
Ah, val. Sí. Entrando en pista, tu li dius, no, para.
O sigui, la pista aquí a Barcelona, sí, la curva aquella.
Fas la curva, sí.
Estàvem fent la curva, el pilot entrando en pista para despegue. I bueno, aquell dia va ser un dia, ostres, per mi molt dolorós, perquè vaig anar a oficines del Barça a firmar la rescisió del contracte, que sempre havia anat a firmar pues, el contracte, no?, que m'unia. Jo sempre he dit que una de les situacions més doloroses que vaig viure va ser el tallar el cordó umbilical amb el club. I aquell mateix dia pues, vaig anar a firmar la rescisió de contracte. Sortint de l'estadi hi havia un cartell que hi ficava gràcies per la teva visita o gràcies per tot, vaig anar a casa, vaig anar a buscar les maletes, me'n vaig anar sol a l'aeroport i aquell avió que m'allunyava de Barcelona i m'allunyava del Barça, realment, no? Llavors en aquell moment jo estava bé però de repent me va tornar a vindre aquella angoixa.
Però què vas fer? Et vas aixecar?
Doncs me vaig aixecar i a la safata li vaig dir que parés l'avió i la safata em va dir que no podia ser, que ja estàvem despegant i em devia veure que realment tenia que parar l'avió. I van parar, o sigui, l'avió va arrencar i a mitja pista va frenar i va girar. Sí, sí.
I els passatgers què feien?
En aquell moment m'era...
Absolutament.
Sí, ja avió.
Escolta'm, és molt recomanable el documental, de veritat, mireu-vos-el, descobrireu parts del Bojan Krkić persona que molts desconeixíem. Està molt ben fet, i a partir d'aquest divendres el teniu a Rakuten TV. Dues preguntes per acabar de l'actualitat, perquè estàs treballant al Barça. Com estàs? Com va aquesta etapa d'ajudant a Deco? Que per cert, amb Deco vas coincidir al Barça, no sé si heu parlat també d'aquella
etapa.
Sí.
No, molt bé. Jo, de fet, el Deco que vaig conèixer amb 17 anys, no el vaig conèixer, perquè no... i el respecte que jo li tenia, no? Tant amb ell com a tots els jugadors, no em permetia apropar-me amb ells més enllà del camp de futbol. I el Deco que he conegut ara, la veritat que estic molt feliç, ja de perquè tant el president com tota la junta directiva com el Deco pues, m'han obert les portes, i no només m'han obert les portes, sinó que en el dia a dia pues, m'estan implicant en tot, m'estan formant en tot, i la veritat que per mi és un orgull tornar a estar al Barça.
Jo en tenia un parell per acabar. Quina és la frase, Boyan, que més cops estàs dient als joves amb qui parles? Perquè a mi m'arriba que alguna de les que has dit és, per exemple, voleu córrer massa. Sí o no?
Sí, bueno, voleu, voleu, no? O volem entre tots, no? Sí, sí. Sí, és la sensació, no?, una mica, que al final... hi ha molt talent, i jo feia molts anys que no seguia el futbol base, i quan he arribat estic ara fent les pràctiques al cadet, i al cadet hi ha jugadors de molt nivell, i hi ha gent de molt nivell que futbolísticament estan preparada per competir. Ja no dic els cadets, els juvenils estan preparats, alguns, per jugar ja a primera divisió, no? Però hem de ser conscients que estem fent debutar gent de 16 anys, que són gent que, per exemple, l'altre dia l'Emil li dia que un dels seus objectius aquest any ha de ser treure's quart de l'ESO, perquè ha de tenir quart de l'ESO.
Sí, sí.
I entenc que és molt difícil compaginar dinàmica de primer equip amb curs escolar, però tots aquests ascensos que estem provocant entre tots, no només pels xavals que ho estan realitzant, sinó pels altres, sembla que estar amb un juvenil de primer any del Barça no tingui valor, o que està amb un juvenil A del Barça no tinga valor perquè ja volen estar al Barça B. No és culpa d'ells, és culpa del que veuen, no? Del que s'està generant. I això és algo incontrolable, perquè no només estic parlant del Barça, estic parlant del futbol en general, que és el que està passant, però entre tots hem d'intentar pues, ser conscients que aquests xavals són uns anys.
I acabo. Com has vist a l'Ansu? Sé que l'has anat a veure, i ha molts dels cedits, no?, que és una de les teves funcions. Què tal? Com està allà a Brighton?
L'Ansu està molt bé. La veritat que vaig tornar i els hi vaig dir al club que va ser una grata sorpresa el fet de... Bé, després del partit també vaig estar parlant amb el míster i tot el seu cos tècnic. Alguns d'ells ja havia coincidit al Milan, perquè són italians. I està en molt bones mans. Tant l'entrenador com tots els seus ajudants són gent que li agrada el futbol. El Brighton juga a un nivell molt alt i juguen a futbol.
I ell està content, de fet.
Ell està content, i jo crec que aquest any ell té una bona oportunitat per jugar a futbol i evolucionar com a jugador.
I tant de bo pugui tornar aquí al Barça. Bojan Krkić, un plaer que ens hagis acompanyat avui al Tu Diràs. Felicitats pel documental, no?
Gràcies.
Per la teva actuació allà buidant-te i obrint el teu cor, i pel muntatge que ha fet tota la productora i tota la gent de Rakuten. A partir de demà el teniu allà disponible. Molta sort amb aquesta nova etapa al Barça, i moltes gràcies.
Sempre un plaer venir a Raku, gràcies.
Vinga, sàpiga, gràcies, fins ara.
Res, que vagi bé.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Perquè cada camí es converteixi en una història, aquestes festes a Mava Motor, concessionari oficial Sant Llong i Subaru, volem ser al teu costat. Mava Motor, conduïm amb tu cap a un futur millor. Bones festes.
Des d'Autovivo Group us desitgem unes bones festes de Nadal i esperem gaudir de la vostra confiança molts anys més. Autovivo Group us desitja bon Nadal. Des de Motorquet Premium, concessionari oficial Volvo, us desitgem unes bones festes de Nadal i esperem gaudir de la vostra confiança molts anys més. Volvo Motorquet Premium us desitja bon Nadal.
Que l'esperit de Nadal ens ajudi a trobar felicitat i pau. El mateix desig el compartim a Baix Motor Seat per unes festes plenes de somnis. Bones festes.
Benvinguts al lloc on la màgia de regalar ho pot tot. Només has d'aprofitar la millor selecció de productes amb màgics descomptes, com ara una selecció de calçat esportiu d'Adidas, Nike, Under Armour, Le Coq Sportif i moltes marques més al 30% de descompte. La màgia de regalar fins al 5 de gener al Corte Inglés. Feliç 2024.
Que l'esperit de Nadal ens ajudi a trobar felicitat i pau. El mateix desig el compartim a Vilamòbil, concessionari oficial Audi. Vilamòbil Audi et desitja bones festes.
Ens agrada molt xerrar aquí al Tu Diràs d'esports, descobrir personatges, fer entrevistes i debats a les tertúlies, i també aquest any, que és el que començarem ara, el 2024, Estem fent una activitat al programa molt interessant, que és anar descobrint els esportistes que seran olímpics a París, perquè aquest 2024 tindrem Jocs Olímpics. I ho estem fent a l'antitertúlia olímpica, amb el gran Sergio Heredia, company de La Vanguardia. I, per exemple, fa unes setmanes vam conèixer l'Aleix García i el Denis Carracedo, que ho tenen tot de cara per poder lluitar per medalles en la modalitat de rem. Aquí teniu la seva història de cara a París 2024.
Antitertúlia Olímpica.
Avui tenim una nova sessió d'aquesta antitertúlia olímpica amb el Sergio Heredia, company de La Vanguardia. Hola, Sergio.
Què tal? Molt bona nit.
Què tal? Bona nit. Ja saps que estem fent aquesta temporada el compte enrere cap als Jocs de París 2024 i anem coneixent diversos protagonistes, esportistes catalans o espanyols que participaran en aquests Jocs. Avui parlarem de què? D'un esport que jo desconec bastant, però a veure.
Bueno, jo crec que la majoria de la població desconeix bastant el rem.
Rem.
Però el desenvoluparem segurament amb les dues persones que tenim convidades en el programa, que són l'Aleix García i el Denis Carracedo. Tots dos formen part de la nova escola de rem del nostre país, una escola que s'està desenvolupant a llocs com ara Sevilla, on està l'Aleix, o Banyoles, per esmentar dos espais emblemàtics i que tots dos han visitat amb freqüència. Ara estan enfilant l'any olímpic, aquell que els pot portar als Jocs de París. Cap d'ells no tenen encara via lliure, però les seves possibilitats de ser olímpics són notables. De rerefons, una dada, Aleix.
Digue'm.
Fins ara, el rem espanyol només ha aconseguit un podi en la història dels Jocs Olímpics. La plata del 1984 de Los Ángeles, sí, amb Fernando Climent i Luis María Lasurtegui en dos sense timoner. Fins aquí puc parlar de rem i del que, de les expectatives que podem generar fins ara.
Doncs anem a saludar els dos protagonistes d'avui, l'Aleix García. Hola, Aleix.
Hola, bona nit.
Què tal? I el Denis Carracedo. Hola, Denis.
Bona nit.
Bona nit. Sou banyolins els dos, no?
Sí, bueno, sí, jo un poc sí. Al cantó, que és Serinyà, però m'he criat a Banyoles, també.
Clar, i per què estàs a Sevilla, Aleix, exactament, tu?
Mira, doncs jo fa 3 anys vaig venir a viure a Sevilla perquè la seu de l'equip pesat de rem, doncs, és a Sevilla i vaig decidir venir, doncs, buscant el somni olímpic.
Mm. I tu, Denis, t'has quedat a casa?
Bueno, sí, m'he quedat a casa, mai millor dit, però bueno, com que jo estic a la categoria lleugera, pues, he tingut la sort que el meu entrenador és del Club Natació Banyoles i és el que porta actualment a l'equip nacional de la part de pes lleuger, pues, no he canviat d'entrenador, o sigui que m'he quedat aquí a casa.
I t'entrenes a l'estany de Banyoles?
Correcte.
Ah, sí. Molt bé, molt bé, molt bé.
Tots matins.
Escolteu-me, tots dos feu rem, suposo que ho heu descobert des de petits, de nens, no ho sé, m'ho heu d'explicar, però sobretot m'agradaria saber per què us vau fer remers i no jugadors de futbol com la majoria...
Sí, o de bàsquet, o...
De joves.
Pues, bueno, si vols començo jo... Mira, jo vaig començar fa ja... el 2010, al setembre del 2010, o sigui que ja vaig en camí dels 14, quasi 14 anys remant, i va ser bàsicament perquè aquí a Banyoles vaig anar a una escola que quan arribaves a l'últim curs, a 6è, pues, anaves a provar esports, i justament va donar la casualitat que es provava piragua i rem, i bueno, pues jo me vaig posar en el bot de rem i vaig dir, hòstia, això m'agrada. Quasi caig aquell dia, quasi un congelo de fred, però bueno, dic, hòstia, m'agrada. I quan vaig passar després de la piragua, vaig dir, no, jo em vaig a remar, no sé què.
I quina és la diferència?
Pues la diferència és que rem vas enrere i piragua vas endavant.
Oh. Clar.
Aquesta és la diferència més senzilla.
Sí, a veure, a priori semblen molt semblants, rem i piragua. Un qualsevol que no entengui gaire dirà, ostres, molts cops ens confonen. Però també rem aprofites més les cames, el cos i l'esquena, i piragua és més tot de braços i ombros. I sobretot el que ha dit en Denis, que vas endavant amb piragua i en rem anem endarrere, com els crancs.
I llavors, s'entén que en una modalitat o una altra, depèn de les característiques físiques de cadascú, és a dir, per un, en una necessites més braços i en altra més cames.
Sí, sí, totalment. Sí, bueno. En el rem, un 70-80% de la força que fa nosaltres fem el moviment de la palanca, aprofitem, no?
Sí, i correcte.
I sobretot ve de les cames, que és un múscul bastant més gros i que pot suportar més força. Però piragüisme, que tens més contacte directe amb l'aigua, doncs treballa més braços i ombros.
I tu, Aleix, que de petit també, sent d'allà, vas començar a provar-ho?
Sí. Bueno, jo, com quasi tots els nens, no, que hi ha, jo vaig començar jugant a futbol, a l'equip del poble d'aquí Serinyà, no? Van encantar el futbol, tot i que sincerament no era gaire bo, m'agradava moltíssim, i més que he viscut de petit tota l'etapa del Messi, del Barça i tal. El que passa que l'equip es va dissoldre perquè ja van passar infantils, necessitant més jugadors i doncs, no eren prous, i tenia un parell de veïns que a part de jugar a futbol doncs, ho combinaven amb el rem, i sempre parlant com algo molt xulo. A més estava molt bé perquè nosaltres en futbol jugàvem a nivell comarcal, no? I ells, doncs, un cop l'any, si s'ho guanyaven, anaven a Sevilla o anaven a Galícia a competir. I per mi, ostres, era molt xocant. Ostres, se'n van molt lluny a competir, campionat d'Espanya. I doncs a mi això, doncs, ostres, em va animar molt a provar-ho.
Ens va cridar, molt bé. Llavors, a veure, anem a explicar a l'audiència. Esteu classificats per París 2024 o no? Denis.
Mira, la qüestió, almenys en el nostre equip, és... Nosaltres actualment, en Caetano i jo, que és el meu company, vam aconseguir un bitllet per anar a París. O sigui, el doble escull lleuger masculí d'Espanya va a París. Què passa? Llavors hi ha la cosa de que els noms no són fixes, és a dir, no es poden, no, o sigui, que es poden moure. O sigui, que jo sí aquest any no faig el que toca... i ve un de més ràpid i s'acopla dalt i fa els millors temps que jo, pues, té l'opció d'anar-hi. O sigui que no he de baixar la guàrdia en cap moment.
És a dir...
Però, he de disfrutar del procés, també.
Clar, vosaltres heu classificat... tu, Denis, fas parella amb aquest company que es diu Caetano. I heu classificat l'embarcació. O sigui, l'embarcació que de moment feu servir vosaltres anirà a París 2024. I ara mateix vosaltres teniu el millor registre, però encara no està... és certificat del tot que hi aneu vosaltres dos, sinó que podria anar-hi una altra parella d'espanyols. I tu, Aleix, estàs en la mateixa situació, no? En una altra, en una altra modalitat, en una altra competició de rem, també. La teva embarcació està classificada.
Sí, és un classificat l'embarcació, però no és nominal aquesta classificació, no? Ara, Espanya representarà la modalitat del doble escull tan lleuger com pesat, però sempre està a temps, doncs, que si hi ha un altre remer més ràpid que nosaltres, que fa córrer més el barco, doncs hi vagi ell.
Vale.
Però teniu opcions d'anar-hi? O sigui, ara mateix ja aniríeu vosaltres. Això...
Ara mateix sí.
Vale. I algú hauria de fer-ho en les pròximes competicions? Algú a Espanya hauria de remar més ràpid que vosaltres per prendre-us el lloc, diguem?
A veure, remar més ràpid, qualsevol pot remar més ràpid, però no, en el sentit que... O sigui, ha de buscar... Hi ha d'haver-hi, per mi, que el pugui superar el bot que jo, per exemple, actualment estic. Hi ha d'haver-hi química i hi ha d'haver-hi entendiment, o sigui, no només que, no perquè s'ajuntin dos tios forts i vagin ràpid els sols, és garantia de que vagi ràpid el bot. O sigui, hi ha d'haver-hi química, hi ha d'haver-hi coses, saps?
Mm-hmm. Sí, és important. La coordinació és molt important.
Però qui decideix al final qui anirà? Hi ha alguna persona, hi ha una marca, hi ha l'entrenador, eh? Val, o sigui, l'entrenador.
Sí, bueno, perdó, un conjunt d'entrenadors juntament amb el director tècnic d'entrenadors se reuneixen i ells en base dels temps o els criteris que hagin donat, que els hagin donat durant proves, durant campionat, el que sigui, pues en base a això, i tenim registres de l'any passat i tal, pues fan valoració i diuen, mira, aquesta és l'embarcació més ràpid.
Va, però teniu números, teniu molts números d'anar-hi.
Sí, tenim bastant, jo em considero que sí.
Mireu una pregunta, per un que no entengui gens de rem, com són els vostres entrenaments? Són molt agonístics? Són molt aeròbics? Hi ha molta força? Com són?
Aleix, digues.
Perdona. Mira, el rem és un esport molt avorrit, no? Perquè, per exemple, el futbol... el rem tenim poques competicions i tot són a final d'any i tu estàs pràcticament 6 mesos doncs entrenant cada dia sense aquest estímul de competició. A més, bueno, al cap i a la fi és un esport de no tanta habilitat, no? Sinó que estem treballant moltíssim en el gimnàs, fem moltíssims quilòmetres, moltes repeticions i posar el cos el màxim fort possible, i d'això es tracta. És un esport que dos dies és molt xulo, però sí que el que és el nivell és bastant monòtic i mentalment està una mica pesat tota la temporada.
Quin tipus d'entrenaments feu, per exemple, sobre el bot? Feu sèries o com és això?
Bàsicament, a veure, com ha dit molt bé l'Aleix, és un esport que és avorrit, però bueno, a la vegada, si estan al nivell que estem, ho disfrutes, ho gaudeixes, saps? I és un esport de força resistència, o sigui que, què passa? Que fem almenys 4-5 hores al dia d'entrenament per acumular tot això, i quan anem a competir només són 7 minuts de prova, saps? I menys de 7 minuts, saps? I són entrenos ara al principi, els primers mesos d'hivern, pues fem molta quilometrada, és a dir, cada dia pues, són entre 18 i 20.
Exacte, 18 i 20 quilòmetres,
sí. I mira, ara que deies això, a París 2024, en què consistirà la vostra prova?
2.000 metres, el més ràpid possible.
Sí, 2 quilòmetres, el més ràpid possible.
Sí. En quin temps ho feu?
Amb diferents canals, vull dir, hi haurà...
És una prova de 2 quilòmetres, però s'entén que hi ha eliminatòria, hi ha més fases, o sigui que al cap i a la fi seran potser eliminatòries, quarts, semis, uns 4... Faràs 4 vegades 2.000 metres, més o menys.
Però vull dir que...
En diferents dies.
Veurem allò a la televisió, que hi haurà 8 bots posats, no?
I una 8, no, 6 carrers.
Bueno, sí, vale, perdona, 6 carrers posats i allò, eliminatòries, no? A veure qui passa primer els 2.000 metres.
I això va en funció dels participants, perquè si hi ha menys de 24, doncs mira, sèries de tants números i són parells i tenen un enquadrament. Si són més de 24 o per dir un número, estic posant exemple, doncs ja és un altre tipus d'encreuament, i hi ha alguna fase més o menys, depèn del número de participants i de països, perdó.
I només hi ha un vot per país? Per prova?
Sí, només és un vot per país.
El rem és un esport, no és com, en plan, cada competició no hi ha moltes places. Per exemple, el doble school som 11, la d'andanista, el doble school i el G són 7 països. No és com, per exemple, l'atletisme, potser que veus 50 corredors. Realment en el rem és molt difícil classificar pels Jocs Olímpics, no? Perquè són pocs països per cada modalitat.
Mira, una pregunta. Quin és el motiu perquè als Jocs Olímpics, històricament, el piragüisme hagi aconseguit moltes medalles, el piragüisme espanyol, i el rem no? Quina és la diferència?
Perquè, bueno, no entenc molt de piragüisme, però sí que entenc de rem, i t'he de dir que el rem no és un esport que, bueno, que això hi cap esport, però en particular el rem és un esport molt pico i pala, saps? De pim-pam, pim-pam, o sigui, d'anar dia a dia, no surten els resultats al cap d'un mes, saps? Surten els resultats al cap de X temps, no ho saps. Jo sempre, mira, l'atribueixo que aquest canvi que passes a un altre nivell, per dir-ho, que dius, comences a aconseguir coses internacionals i tal, jo la relaciono amb un interruptor, que tu internament tens un interruptor i de cop te no saps, però pum, l'engegues i de sobte canvien les coses. I els de piragüisme, pues, suposo que han donat amb aquesta tecla de que embarcació que facin, embarcació que té opcions de guanyar, o sigui, són referents ells a nivell mundial.
Sí, sí, sí.
Bueno, jo crec més piragüisme, doncs, quan en Saúl Cravioto va començar a guanyar el 2008, la primera medalla d'or, doncs, arrel d'ell es va com construir la federació, van canviar el programa i ha fet, doncs, que creixés una molt bona generació darrere, pues, seguint una mica els passos que va fer ell, no? Arrem el que passa és que en tota la història només tenim una medalla de plata, que va ser fa 40 anys. Si vulguis o no, anem una mica més a cegues. Hi ha països com Anglaterra o Alemanya molt més recorregut i molts més coneixements a nivell del programa d'entrenament, i nosaltres sempre anem una mica més enrere, no? I hauríem, doncs, algun dia potser aconseguir aquest resultat donar amb aquesta tecla que diuen Denis i que les futures generacions comencessin a créixer d'aquesta forma.
Que invertissin.
És la diferència que hem tingut entre piragüisme i rem.
Que invertissin una mica més, destinessin més recursos. Escolta, qui són els millors? Que preguntava el Sergio, m'interessa també, de cara a París. Qui domina el món de rem? Gran Bretanya
i Holanda.
Sí, eh? Sí,
són països amb molta tradició, amb molts anys, amb moltes medalles, i això es nota, tot l'equip que hi ha darrere.
Sí, i acabeu anant, Denis? Teniu opció? Tu tens opció en la teva categoria de fer medalla, de lluitar pel podi?
Mira, bueno, com soc jo, la veritat és que no m'agrada mullar-me de dir que el resultat, però veient els resultats i veient la, tota la projecció que, en un, en, que vam fer parella, en Caetano i jo, i vam aconseguir classificar, ho vam fer-ho en 4-5 mesos, remant junts, que normalment això per classificar requereix molt més temps, però la veritat és que tenim molt de marge de millora, la veritat, i també el vot de l'Aleix, però penso que, bueno, rascant medalles, veient com ho hem fet aquest any, podríem estar a la lluita. Les medalles seran molt cares, o sigui, estaran a preu de sang, així de clar, i així, així serà la cosa. O sigui que jo crec que sí que podem estar rascant, perquè hem sigut, al final, al cap i a la fi, al Mundial, hem sigut un de, dels països, bueno, punters, que hem passat les fases bastant bé i hem arribat a la final amb bastant bon aire, però queden coses a millorar, força, coordinació, queden, bueno, bé, petites coses.
Però teniu mesos de marge. Tu, Aleix, també, en la teva categoria?
Jo, mira, personalment, a mi sí que m'agrada més mullar-me. Jo et diria, a veure, jo poso per al meu barco, i tinc molta confiança, i jo crec que sí que estarem lluitant la medalla i que ho podem aconseguir. Fa dos anys vam ser subcampions al món, a la modalitat olímpica, i aquest any hem quedat cinquens, no? Amb molts detalls a polir i moltes coses que aprendre, però si seguim entrenant fort, estic segur que estarem allà lluitant la, tota la regata.
Que bé, que bé. Doncs aquests són l'Aleix García i el Denis Carracedo, dos catalans que, si tot va bé, seran a París 2024 en la modalitat de rem, intentant lluitar per les medalles. Escolteu, molta sort en aquests mesos que queden. Estarem pendents si els entrenadors us trien.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu, adéu. Bona nit. Sergio, adéu. Fins a la pròxima.
Fins a la pròxima.